Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el govern ha entrat ja els pressupostos per aquest any al Parlament de Catalunya amb la intenció que estiguin en vigor pels vols de Setmana Santa. Per tal que això passi, caldrà abans, però, que Esquerra els avali. Els republicans, però, continuen insistint en la condició que Catalunya recapti tot l'IRPF per donar el seu suport als que serien els primers comptes de Salvador Illa com a president. Uns pressupostos que permetrien a la Generalitat disposar de 50.000 milions d'euros. És un 10% més del que es va gastar l'any passat. Com és habitual, en paral·lel a la tramitació d'aquests pressupostos, s'han presentat les balances fiscals. L'any 2022, que és l'últim dels quals tenim dades tancades, 21.000 milions d'euros d'impostos dels catalans van anar a Madrid i no van tornar a Catalunya. També us hem explicat que la Unió Europea aplicarà de forma provisional l'acord de lliure comerç amb els països llatinoamericans del Mercosur, un cop els pagesos i ramaders catalans que s'hi oposen frontalment. La notícia els ha enxampat, a més, en plenes eleccions agràries que es fan aquest divendres. I ens hem fixat també en la guerra oberta que el Pakistan ha declarat a l'Afganistan. És la notícia amb què ens hem llevat aquest matí. I si bé aquesta expressió, guerra oberta, ha omplert molts titulars, la realitat és que els dos països fa molt de temps que protagonitzen enfrontaments com el que han tingut aquesta nit. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que els Estats Units recomanen als seus ciutadans que vulguin marxar d'Israel que ho facin avui mateix, això davant d'una possible intervenció militar a la regió. L'ambaixador nord-americà ha autoritzat el personal no essencial i les seves famílies a abandonar Israel pels riscos de seguretat, segons el missatge al qual ha tingut accés el New York Times. El diplomàtic ha enviat un correu electrònic als treballadors per instar-los a comprar un bitllet d'avió a qualsevol lloc des d'on després puguin volar cap als Estats Units. L'ambaixador d'aquest país ha pres la decisió després de passar-se la nit amb reunions i trucades amb el Departament d'Estat nord-americà. Tot plegat coincideix el mateix dia que el portaavions més potents de la flota nord-americana, el Gerald Ford, ha arribat a les costes d'Israel i que forma part del desplegament militar més gran al Pròxim Orient des de la guerra de l'Iraq de fa 20 anys. La Xina, per cert, també ha demanat als seus ciutadans, en aquest cas a l'Iran, que marxin com més aviat millor del país immers en aquesta escalada amb els Estats Units després que ahir la tercera ronda de negociacions a Ginebra va acabar sense avenços. Aquí, la Fiscalia manté la petició de 6 anys de presó per cadascun dels dos activistes de Greenpeace que el 2021, en una acció de protesta en aigües del port de Barcelona, van abordar una llanxa de la Guàrdia Urbana, segons el relat de les acusacions. Dos dels tres agents ferits tenen la baixa permanent. Anem a la Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebelle.
Bona tarda. En el seu informe final, la Fiscalia ha justificat el fet que demani una condemna pels delictes de lesions i atemptat contra l'autoritat perquè l'acció ha assegurat va ser un abordatge en tota regla. A més, els ecologistes, ha dit, van envair una zona marítima no autoritzada i quan la patrulla policial els va avisar no es van aturar, fet que va desencadenar una persecució. Segons el Ministeri Públic, els tres agents van resultar ferits greus i per això també reclama a l'ONG que els indemnitzi amb 17.000 euros. Els acusats han negat cap culpa i han afirmat que van fer una protesta mediambiental amb una pancarta al mar, coincidint amb la reunió internacional de caps de estat que es va fer la capital catalana el 2021.
La diferència entre el que cobren els homes i les dones continua sent significativa a Europa, tot i que s'està reduint. Avui hem conegut les dades de la bretxa salarial dels diferents països europeus que es calcula a partir del que es paga per hora treballada al conjunt d'Europa. El 2024 la bretxa es va reduir una mica, però continua sent de l'11,4%. Espanya està per sota de la mitjana, però s'ha mantingut aquesta bretxa en el 7,3%. És la mateixa xifra que l'any anterior. A Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha acordat la gratuïtat del menjador escolar per les famílies més vulnerables, com proposava Esquerra Republicana. Les bonificacions també suposaran una rebaixa del 50% per la resta de les famílies. L'Agència Europea de Medicaments ha donat el vistiplau a la comercialització de la nova vacuna de Moderna per immunitzar alhora contra la Covid-19 i la grip. Està basada en tecnologia d'ARN missatger i és la primera vacuna combinada contra les dues infeccions que s'aprova al món. I el president de l'Acadèmia del Cinema Espanyol, Fernando Méndez Leite, creu que la gala dels Premis Goya, que es farà demà a Barcelona després de 25 anys, serà memorable. Ho ha dit durant la recepció oficial dels Premis Goya i Gaudí, que s'ha fet al Palau de la Generalitat.
Queríamos que celebrar la gala de los Goya en Barcelona y desde ese primer momento tuvimos una recepción y una comprensión por parte de las instituciones verdaderamente sorprendente, con una comprensión y un respeto mutuo que creo que hará que la gala sea memorable.
Passen 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
des d'ara i fins les 4 amb el Miquel Àngel Escobar, consultor en comunicació. Bona tarda.
Bona tarda.
El Pere Rossinyol, periodista, soci redactor d'Alternatives Econòmiques i la revista Mongòlia. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I la Isabel García Pagán, soc directora de La Vanguardia. Bona tarda.
Bona tarda.
Que des que ha entrat a l'estudi no ha parat de fer gestos. Primer, no li ha agradat, amb raó, la notícia sobre la bretxa salarial entre homes
i dones. No, ara m'estic preguntant què cobren la resta de tertulians.
El mateix. El mateix que tu, el mateix que tu. I després s'ha sorprès de la presència de Rick Astley al Festival de Cap Roig, perquè estava a les televisions, eh?
Perquè s'ha fet gran, també.
Oh, clar, què et penses? Que està allò congelat de quan tu eres jove. Eh?
Bueno, però te l'imagines ballant, no?
Bueno, te'n veu ballar, no?
Jo sento les cançons de Rick Astley i em penso que tinc... Mira, mira, ves?
Jo anava a dir la cançó de Rick Astley.
No. Fa uns anys, anava a dir, companys molt divertits que treballen a Londres van fer tota una bonica sèrie o fil de missatges on tenien una cançó de Rick Astley per cada cosa que passava al món i al Regne Unit en particular.
I a més, és veritat que Rick Astley ha tingut com una revifalla, ha tornat a posar-se com de moda i a tenir popularitat, i a més, crec recordar que és capaç de riure-se'n molt del seu passat i que sembla que és bastant catxoto, diguem-ne.
És com si s'enrigués de tots nosaltres, per exemple.
Sí, mira, aquí el tens. No gaudeixes de la música de la teva joventut, pagant.
També hi ha tots els
col·legues.
No,
no.
Aquesta és una altra, aquesta és una altra.
Escolta. Però tenies prou temes per la tertúlia i he volgut introduir un de nou.
No, és que m'ha fet gràcia. Together Forever és aquesta. Miquel Àngel, està cridat, veus? Molt bé. També la teva joventut, veig, eh?
Sí, anàvem a la discoteca aquí dalt.
Ah, veus, aquí al costat de la ràdio, sí. N'hi han passat unes quantes de discoteca, sí. Algunes guàrdies de dissabte i diumenge al matí. Fins a l'estudi perquè havies d'anar saltant el que quedava de la nit. Passen 7 minuts de les 3, el primer tema no és Rick Astley, tot i que ho podria ser, però ens el proposen des de fora. I ja sabeu que els divendres és Liu Forn qui ens el proposa. Bona tarda.
Bona tarda.
Què?
Clar, ara dius...
Tu, Rick Astley, ja t'agafava gran. Ja
no.
I sense tupé.
Hola. Ja podeu riure, però jo ja estava fent viatges de l'Inserso quan Rick Astley va començar en el món de la música.
Molt bé, escolta'm, tots volem arribar a la teva edat i mantenir-nos com et mantens tu. Escolta,
sí,
és una enveja,
us costarà, perquè jo conservo amb el Míbar. A la nit tinc una llauna gegant, trec la pinya i em poso jo dins de la llauna. Avui haig de dir abans, els oients això no, i les oients i els oientis no ho saben, però avui he fet una mica la competència al Miquel Àngel. Ell sempre ve amb la kombucha i avui he portat jo un
pot.
Sí, un pot. No sé, anava a dir un...
Suc, què? Diu aquí, no?
Ampolla, sí, de suc de taronja. Però és que no sabia si dir-li pot, ampolla o què.
Ah. És una ampolla de plàstic, no?
Una ampolla de plàstic de suc de taronja i bé... Amb...
I però el meu envàs és de vidre,
Compte.
Que allò és...
I això és millor o pitjor?
Home, millor el vidre.
Millor el vidre, no?
Ah. Doncs bé.
Encara et guanya, Miquel Àngel. Tu li has volgut fer la competència, però Miquel Àngel reivindica la seva victòria. Per tant...
Sigui ni el suc de taronja, Rick Astley, soc el sac de gemecs d'aquesta intervenció. Com s'atreveix, ja no és... Jo què sé.
Però tinc que ser en català... Tens l'etiqueta en català, tu.
Això sí, mira, veus?
Veus?
Què pone aquí en tu DNI?
Avui empatem, va.
Què pone en tu DNI, Ho llegeixo des d'aquí, què posa?
Reino d'Espanya.
Com probiòticos. I el meu, en canvi, posa suc de taronja espremut al moment.
Veus? Escolta'm.
Agitar i beure, vaja, no l'he agitat.
Vaja,
és igual.
Sí, rai, ja sabem, t'estàs bevent l'aigua. Tota la pompa.
Removidos, no agitado.
Molt bé.
No, el tema, suposo que sabeu, efectivament, com que sempre... tracto l'actualitat més punyent, ja m'esteu mirant i sabeu que parlaré de Punch, del mico Punch, que és el gran tema. És el gran tema d'aquesta setmana. Sabeu que jo estimulo molt a les xarxes socials, a l'algoritme el poso cachondo perquè em doni tot el que és capaç. I m'ha sortit el mico aquest per totes bandes, però per totes bandes. És a dir, jo obria qualsevol xarxa social i em sortia el mico i les imatges del mico que expliquem breument. Atenció, és un mico que està en un zoo del Japó, que la seva mare el rebutja i els seus cuidadors li donen una mena de nino de peluix perquè jugui, i llavors sempre el mico aquest, que és cert, que és real, que està viu, sempre va amb el nino de peluix, i tot el dia l'estan gravant, i totes aquestes imatges hi ha milions de persones al món que les comparteixen, amb la qual cosa Punch acaba convertit en un símbol global, i tothom està... O sigui, hi havia gent que anava dient, és que no sé què ha fet Punch aquest matí. O sigui, hi havia gent que abans d'esmorzar ja mirava aviam si el mico, els altres micos l'havien acceptat, i com estava amb el peluix. O sigui, una cosa absolutament, com deia el meu avi, espeluznant. Perquè el meu avi, evidentment, no va poder estudiar en català. Llavors, els mitjans tradicionals no han tret a Punch. Llavors, Punch, hi havia un munt de gent a les xarxes que agafaven el mateix vídeo, se'l baixaven, el feien com a contingut propi, que aquest és un tema que em té absolutament apassionat, perquè això dona diners. Com més visualitzacions tens, més diners guanyes. Per tant, havies de convertir Punch, o sigui, tota la febre Punch, fer-te la teva, perquè si hi havia un munt de gent que s'ho mirava i, per tant, tu ingressaves. És a dir, per una banda, els mitjans tradicionals no han parlat de Punch, però mentre hi havia un món Punch que estava allà i que hi havia un munt de gent guanyant molts diners gràcies a aquest fenomen. I mentre els mitjans tradicionals, què feien? Doncs, per exemple, una cosa que em té absolutament fascinat, i ara deies, i com ho lligues tot això? No, perquè la pregunta que us faré al final és, i ara què és un mitjà de comunicació? Per exemple, un format que està triomfant és el sorteig de la Champions, que és la cosa més anti-informativa, anti-televisiva, anti-radiofònica. Són gent, has d'omplir, perquè allà van fent unes coses que no interessen a ningú. Escolta, i tregui la bola i marxi. O sigui, hola, bona tarda, sorteig, i s'ha acabat la història, no hi ha més. I allò s'allarga, i 10 minuts, i un quart d'hora, i mitja hora, i tota la gent intenta fer directes, aviam, contra qui jugarà el Barça? Doncs faci un ràpid, no. Hem creat un format. Per tant, els mitjans tradicionals estem perdent el temps, segons la meva opinió, amb uns sortejos que no interessa a ningú, i el món està interessat en un mico que va amb una mena de nino de peluix i, minut a minut, vídeos i més vídeos seguint aquesta història. Pregunta que us feia ja a l'inici, que era un spoiler. Escolta, què és un mitjà de comunicació avui en dia? Un senyor o senyora que està a Wisconsin, que agafa un contingut, se'l fa seu i té 3 milions de visualitzacions, o un mitjà tradicional? I fins aquí les notícies.
Em sento poc autoritzat davant de Pere Rossinyol i Isabel García Pagant a fer resposta a aquesta
pregunta. Fes una pregunta...
Ets el cap d'informatius de Catalunya Ràdio, superautoritzat.
Però estic moderant la tertúlia. Vosaltres heu vingut aquí a opinar.
Jo vull qüestionar això de que el sorteig de la Champions no interessa a ningú. Mentre ha durat el sorteig de la Champions, ha sigut el més vist
a la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. També hi havia teles i hi havia tothom pendent de...
No, si no dic la gent pendent de les teles, sinó el que veiem, perquè ara, com que tot es pot mesurar, diguéssim, el que veiem nosaltres i el que ho hem vist és que genera una quantitat d'audiència que pot ser incomprensible, precisament perquè aquest format de sorteig és la cosa més avorrida que hi ha en el món, però sí que genera interaccions, perquè a més ho fan amb el temps suficient perquè la gent vagi especulant entre bola i bola.
De fet, han convertit qualsevol sorteig en un producte televisiu, i d'aquí que venguin aquests vídeos de farciment que van allargant la cosa, sí, dius, per acabar fent un format de mitja hora avui o una hora, quan feien tot allò dels grups, que llavors hi havia molts més grups i acabava fent una hora. Era llarguíssim.
Tenies entremig, tenies temps de veure 2.000 vídeos de Punch, sí, sí. Que, per cert, em comuniquen que sabeu que últimament s'ha posat de moda les intervencions dels pindolaires, diguéssim.
Sí, que arribin missatges des de l'exterior.
Arriba missatges des de l'exterior i rebo un missatge a l'exterior que em comunica és que el peluix li fa de mare. Sí, sí.
T'afegeixo que el peluix, que és d'IKEA, ha fet que hi hagi una furor per aquest peluix, sí. I per tant IKEA ha fet negoci, perquè ha venut milions de unitats d'aquest peluix que algun li va donar el mico, i ara tothom anava a IKEA a comprar el peluix.
Doncs ara estem esperant que l'Isabel...
L'Isabel i el Pere diguin que és un mitjà de comunicació. Avui el Miquel Àngels també està convidat a opinar.
Jo també tinc molts dubtes sobre què és ja, que és un mitjà de comunicació. Estava pensant, sort que no m'ha tocat opinar.
No, per què
no?
És prou complicat això avui en dia.
No, jo, com que no entenc aquest nou món, pues sóc més clàssic, diguem, no? No, jo, per mi, un mitjà de comunicació és una altra cosa, no? És una cosa que té un propòsit, que té unes regles, que té una línia editorial, que té un sentit més enllà de la pura visualització d'un entreteniment. No, sempre me'n recordo un dels llibres que ens van fer estudiar a la carrera, que era aquell Divertim-nos fins a morir, del Neil Postman, que però bueno, tot això jo m'estic sentint jo mateix i dic, però hòstia, sembla del segle passat, naturalment, no?
Del segle passat, del 20, sí.
Però jo crec que sincerament, que un mitjà de comunicació és una altra cosa, no és només algú a casa seva entretenint-se, no? Superlegítim, superinteressant, un món que jo no comprenc, però no és un mitjà de comunicació. És una altra cosa i segurament té més influència que un mitjà de comunicació avui, però no és un mitjà de comunicació.
Bueno, aquí hi ha el compromís amb el servei públic, no, diguéssim, de garantir el dret a la informació, i és diferent el mitjà de comunicació d'un mitjà per comunicar-se. I la gent es comunica a través d'altres mitjans que no són els mitjans de comunicació. Jo crec que a mi no m'agrada això de l'etiqueta de tradicionals, perquè qui més qui menys està intentant fer valer els seus mateixos missatges per totes les plataformes possibles per arribar a moltíssima més gent, però això no treu que el concepte d'informar, o fins i tot el concepte d'entretenir, té unes regles que no tenen aquests mitjans per comunicar-se.
I no hi ha un punt de confusió ja entre les dues categories, la d'informar i la d'entretenir, el fet que parlava ara del sorteig, no? Vull dir, en el fons pot ser una cosa purament informativa, però a la vegada s'aprofita per entretenir. Per tant, s'acaba, si voleu, edulcorant o canviant, transformant... No,
s'ha creat un nou gènere, que és l'infotainment. Infotainment, que és un informatiu, però que alhora entreté, i que, per tant, és entre el magazín i el noticiari.
I al moment que la frontera és tan difusa, doncs permet que pugui ser interpretat com a mitjà de comunicació coses,
sí,
que no ho són.
Sí, però una cosa és que la frontera entre gèneres, diguéssim, sigui difusa, i una altra cosa és que els conceptes bàsics no o sigui, els
condicionaments... Sí, però la informació ha de ser entretinguda, potser per ser digerible en un context d'economia d'atenció, no?
Sí.
I per tant, que hi ha l'atenció més allà del contingut,
no és...
potser la presentació.
No té per què ser incompatible.
Bueno, hi ha continguts que han de ser necessàriament una mica més complicats dins.
Sí, no, però si
digerir, si voleu,
però una cosa que una informació que sigui complicada de digerir, si ets capaç d'explicar-la de manera que sigui més comprensible, doncs sempre arribarà sempre arribarà més gent que si t'entestes en fer un butlletí oficial de l'Estat, perquè si no ja tenim el butlletí oficial de l'Estat.
Sí, però abans les coses se sabien, o millor dir, s'informaven perquè eren rellevants, no? Eren importants. Això ho has de saber perquè és important. I a més ha de ser entretingut, ha de ser digerible, no? I aquí és on la frontera jo crec que es traspassa potser massa.
I llavors introdueixo l'element del canal, ara se'n diu el canal. Que jo hi ha un exemple que m'apassiona. No recordaré l'any, però va haver un any que Les Campanades es va fer Ibai Llanos, que és un fenomen, sí, del món de Twitch, etcètera, dels directes, etcètera. I quin cap d'any va fer? Va anar a la Porta del Sol, es va posar amb un balcó, darrere hi havia el rellotge de la Porta del Sol, que és el que tota la nostra història, quan érem els boomers, no hi havia cap altre canal i havies de veure allò, i va tenir al costat Ramon García amb la capa. O sigui, no hi ha una cosa més
antiga
que això, i resulta que va tenir una audiència que pràcticament va superar la d'alguns canals que estaven fent exactament el mateix. Per tant, la revolució dels nous mitjans, que se'n deia, els nous mitjans davant dels tradicionals, era un senyor fent exactament el mateix que ha fet tota la vida, però com que era aquell senyor i com que ho feia per un canal, que hi ha unes generacions que no miren segons quin tipus de canals, no, ja no de mitjans, sinó de canals, llavors allò era la revolució. Després, l'any següent, com ha passat amb la Kings League, tots aquests formats que apareixen i que ens arriben i sembla que ho canviaran tot, sí que canvien coses, però després tot acaba tornant una mica a la normalitat, no?
Però,
al final, potser el canal...
Però canvien les coses, perquè no expliquem les notícies ara com les explicàvem fa 20 anys i en bona manera, perquè l'aparició de nous canals de comunicació, noves maneres de comunicar, nous comunicadors que ho fan de manera diferent, ha acabat empaltant, impactant i canviant la manera com la televisió i la ràdio tradicionals, utilitzant aquesta paraula que a l'Isabel no li acaba de fer el pes, doncs expliquem les notícies, no les expliquem igual ara que les expliquem fa 20 anys. Per què? Perquè les xarxes socials, aquests nous canals i tot plegat, ens han acabat arrossegant a una nova manera d'explicar les coses.
I la tele fa ràdio, perquè cada cop...
I la ràdio fa tele.
I la ràdio fa tele. que al final no estem fent què estem fent? Estem fent audiovisual.
Optimitzant recursos?
També, sí. Però fixa't...
Visió empresarial.
És evident que no expliquem les coses igual, però o sigui, no és que ens arrosseguin a explicar les coses de manera diferent, sinó que també els hàbits de consum i les situacions personals varien, diguéssim. Abans la gent probablement s'asseia tothom en família davant de la televisió perquè en una casa només hi havia una televisió i si ara n'hi ha 4 i 6 pantalles de mòbil, doncs el consum és diferent.
Ja no és un fet comunitari, ja és individual.
Si els hàbits de consum canvien, doncs és normal que també canviïn la manera d'arribar al consumidor per explicar les notícies.
Igualment.
Insisteixo que
fent el mateix, i com per exemple en aquesta casa, doncs que ara és un multicanal, per entendre, allò que se'n diu ara un multicanal, aquí es fa la meto tradicional, la que s'havia fet tota la vida, per exemple, dins d'un informatiu, aquest típic informació meto que dura 8-9 minuts, ja animatge, no sé què, i després per xarxes es fa un altre tipus d'informació meteorològica que se li posen ninotets i coses, i estàs explicant el mateix, en un minut i mig o en un minut, però la gent també a la vegada vol el format tradicional de veure la meteo, veure les fotos, canvien els espectadors.
Però perquè el públic també és diferent. És a dir, nosaltres, per exemple, a través de 3CAT Info, nosaltres pengem en diferents xarxes socials, i avui, per exemple, ho comentàvem, nosaltres arribem a milions de persones a través d'Instagram, però també arribem a milions de persones a través de Facebook, i són diferents. Perquè qui està a Facebook és una població més envellida, que no passa el que hi ha a Instagram. I la manera com tu expliques les notícies a Facebook o a Instagram canvia. L'has de fer diferent, perquè la gent que et busca a Instagram és un perfil de gent i la gent que et busca a Facebook és una altra. La gent que busca la informació de la meteorologia del TN és un tipus de gent que no és la mateixa que busca la informació del meteoròleg, el mateix meteoròleg, però a través de Twitter o a través d'Instagram, que busca un altre producte. Si li dones el mateix espai del temps del TN, li dones a través d'Instagram, segurament no el clicarà, perquè és una altra manera de consumir la informació i, per tant, t'hi has de motllar.
Però això és informació, no? El que tu dius és informació. El que grava el punxi o pinxo o les seves desventures i aconsegueix viralitzar-la, jo entenc que això és una altra cosa.
És una altra cosa. Interessant,
però no és informació, no?
Per tant, sí, però hi ha un fet que...
Jo no ho menys tinc, eh?
No, al contrari, però hi ha un fet que...
No és un negoci.
És bastant objectiu, i és que abans marcaven l'agenda dels mitjans tradicionals. La premsa escrita, la tele, la ràdio. I ara tots aquests mitjans estan molt pendents de què passa a les xarxes. I construeixen l'agenda també en funció de l'impacte que una determinada notícia pot tenir a la xarxa. Avui estem parlant del punx i no estem parlant d'altra cosa, potser també perquè això ha tingut impacte a la xarxa, cosa que em fa pensar que se n'ha fet del pingüí, no aquell?
Perdona, que se n'ha fet aquesta setmana dels Therians? Algú ens en recordem?
Sí, que anava a dir això.
Sí. Sí, què ha passat d'aquí? Perquè
parlàvem fora. Que al final no és que els mitjans estiguem atents a les xarxes, és que si es reuneixen 3.000 persones a Arc del Triomf per veure 3 persones amb cap de cavall o cap de gos o el que sigui, i després acaben estomacant-se...
Però llavors...
Les xarxes marquen la gent, en certa mesura.
Podríem concloure que s'ha deteriorat el nivell del debat públic, també.
Sí.
Això crec que és un fet bastant objectiu.
D'acord.
Però també s'ha democratitzat.
Digue-li deteriorat, digue-li...
És a dir, s'ha democratitzat en el sentit que ha arribat a algunes capes de la societat que fa 20, 30, 40 anys no hi participaven en el debat públic. I ara tothom participa en el debat públic, perquè tothom, amb les seves contribucions a les xarxes socials, fa contribucions a... Quins són els temes dels quals n'estan pendents? Abans no, abans els temes dels quals parlàvem es decidia una minoria. No.
Bueno, i ara ho decideix qui controla l'algoritme.
Bueno, sí.
Però és que tampoc li diria debat, això.
No.
Li diria una altra cosa, però debat, no sé quina seria la paraula, però debat no és debat. És, no sé...
L'àgora.
Algú.
És a dir, abans a l'àgora es parlava...
Això no és l'àgora.
No, però l'àgora...
Punxi no és l'àgora.
No, però...
Perdona, és punxi o punx, o com has dit?
Punx, diuen punx. Que es diu punx. No, però l'àgora des del punt de vista del lloc en el qual passen les coses. Abans passaven una sèrie de coses i ara passen unes coses que a vegades són... moltes vegades són incontrolables, altres vegades no, perquè els algoritmes també estan en mans de gent molt estranya. I no els controlem i, per tant, vés a saber.
Això sí que és objecte del periodisme, no? O sigui, estem en un moment en què jo crec, igual sembla un terrible agorero, no? Però que la democràcia està en perill. I llavors podem seguir parlant del puny.
És que estem...
Jo crec que l'algoritme ara està en mans de l'algoritme.
Carai.
Ja. Jo diria que ja no hi ha ningú que tingui prou poder per controlar, diguem-ne,
jo crec que
el comportament exponencial
que han invertit
de la construcció, diguem-ne, d'informació, de dades.
Al final tu estàs esperant el contingut, però la quantitat de recursos públics, per exemple, que es fan servir perquè les institucions tinguin presència a les xarxes socials, que són empreses privades que fan servir la informació privada de la gent, les dades de la gent, hauria de fer reflexionar més d'un, perquè estem fent grans discursos de que la transparència en el finançament dels mitjans de comunicació és una condició absolutament necessària per saber qui està al darrere, de qui informa o desinforma, i després resulta que estem en mans d'uns senyors en els quals tots, fins i tot les administracions públiques, entreguem les nostres dades i ens hi posem allà pensant que allò és innocu i que ens estan regalant informació o continguts innocus, i no és així.
El preu som nosaltres.
Però a mi el que m'agradaria saber és el circuit pel qual el punx aquest ha triomfat. És a dir, el que controli això pues, és el que manarà, no? Jo no tinc ni idea de com aquest vídeo i no un altre, ja l'he vist dins l'any passat mentre parlàvem i gràcies, i és molt divertit i és molt curiós.
No, però n'hi ha milers.
N'hi ha milers, llavors n'hi ha un que l'ha vist tot el món.
Sí.
No sé quants milions de persones, però el que ha aconseguit això, que jo no sé com es fa...
Com ho feien abans per propagar un acudit?
No sé, que però vull dir que...
Quan era les cintes de caseta a les benzineres, eh?
Sí, però bueno, però això era una cosa molt, 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 molt offline, no, diríem, sí. Però que els, de manera ritualística, els nens petits, tard o d'hora passin per l'acudit del gos que li deien mistetes...
Boníssim,
I que i això passa de generació en generació, i dius, això com s'escampa, no? Potser ara a través de les xarxes, però abans era absolutament pel boca orella, no? I jo sempre pensava, com comença un acudit? Qui no, comença un acudit?
El que deies de la viralitat és una cosa que els que de vegades hem d'estar en reunions d'aquestes, no, veiem això tal, sempre hi ha algú que et diu, pots intentar l'algoritme, ara tot el tema de Google que ha canviat els algoritmes i tal, i també YouTube ha canviat i totes aquestes històries, però al final, de què depèn de que un vídeo, en aquest cas el de la Punx i tots els que han vingut després, es faci viral?
Ningú no ho sap.
No ho sabem, però potser algú sí que ho sap. No, aquest és el tema, no? O sigui, jo crec que algú ho sap.
Però, per
i
exemple,
estem tots al sofà anar passant, mirant vídeos divertits, i mentrestant el Trump s'ha quedat al món, no?
Començo a pensar que és tot molt més, entre cometes, casual. Jo crec que això està bastant fora del món de les conspiracions. I no dic que no n'hi hagi, eh? Sí. Persones que estiguin al darrere intentant mover els punts.
M'estranya molt que de cop i volta que... emergeixi el punx, bueno, i tot el món conegui el punx. Però bueno...
Però mira, fa poc, amb una notícia, ara no recordo quina era, es va fer viral la versió d'un... Crec que era el Diario de Burgos o una cosa d'aquesta que no tenia res a veure amb el tema, però van ser els que van arribar primer a fer la notícia. Va ser la que, en aquell... Perquè l'algoritme va decidir que aquella era la notícia que s'havia de veure i van tenir...
Que però aquesta és la cosa, l'algoritme centenars... va decidir que aquesta era la notícia,
sí,
que s'havia de veure.
L'algoritme està en mans de l'algoritme.
Collons, és l'algoritme, no?
I resulta que
el
Diario de Burgos parla... És que ara no aconsegueixo recordar la notícia perquè no tenia res a veure. I va aconseguir centenars de milers de visualitzacions amb una notícia que dius que van agafar un teletip i... I el nene del Diario de Burgos va picar la notícia, la van penjar i els hi va tocar la loteria. O sigui, els hi va tocar la loteria, va ser la notícia que em va veure més gent relacionada amb aquell que dius però què ha passat aquí? Doncs miri, no tinc ni idea.
I no en traurem l'aigua clara.
No.
L'embolic que ens ha generat, que hem arribat a 28, com qui no vol la cosa.
Hòstia.
És que avui no teníeu temes
punt,
i
he pensat... Sí que en tenim, em sembla que hi ha algú que està ara mateix al Parlament de Catalunya estirant-se dels cabells perquè deu pensar, callin ja aquests, que vull explicar
l'orella com un bistec, no?
I no és punx, ja t'ho dic ara.
Ah, no?
I un forn, gràcies, bona tarda.
Vagi bé.
Ah, pensava que no t'acomiadaves. Un minut per arribar, dos quarts, una pausa i ara tornem.
Catalunya migdia.
Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
Thank you!
Per aquí, sisplau!
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 7 de març el Ballet Júnior de Genet.
Una proposta escènica carregada de ritme i intensitat, interpretada per una de les joves companyies de dansa més destacades d'Europa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafaccultural.cat.
Catalunya migdia.
Aquest cap de setmana el Tot Gira, Lliga i MotoGP.
Comença el Mundial de MotoGP i al Tot Gira tornarem a fer totes les transmissions de les curses en directe al canal exclusiu digital a Univers MotoGP.
Aquest cap de setmana, a partir de les 9 del matí, el Gran Premi de Tailàndia.
I a la tarda, l'anàlisi i els protagonistes.
A la Lliga, dissabte començarem després de la TDT del Barça-Vilareal. I diumenge...
Començarem a 2:45 del migdia amb l'Elx Espanyol i a les 9 del vespre, Girona-Celta.
Tot Gira.
Dissabte, després de la TDT del Barça-Vilareal i diumenge a 2:45 del migdia. Amb David Clopés.
Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
La justícia és donar a cadascú el que és seu, no? I evitar que les altres persones trepitgin els teus drets, no? Però també hi ha molta gent que trepita la justícia com que li donin la raó a ell.
Un informatiu sense presses.
Sempre tingues al cor la idea d'Ítaca. Has d'arribar-hi, és el teu destí. Però no forcis gens la travessia.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Cap persona és una illa completa en si mateixa. Cada persona és un tros de continent, una part del tot.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Per donar context als grans titulars.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passa un minut de 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Isabel García Pagán, el Pere Rossinyol i el Miquel Àngel Escobar, el dia en què els pressupostos de l'any 2026 ja han entrat al Parlament de Catalunya, uns números que contemplen una despesa de 50.000 milions d'euros i que ara començaran el tràmit per tal que es debatin i potser s'aprovin. Dic potser perquè ara mateix l'aprovació està condicionada a la decisió final que prengui Esquerra Republicana, que de moment ha acordat amb el PSC dilatar els terminis de tot el tràmit per tenir més temps per negociar. De fet, la consellera d'Economia, Alícia Romero, encara creu que tindran temps de negociar.
És un dia important pel govern, és el primer pressupost que presenta i esperem que en la tramitació doncs, també puguem sumar els suports necessaris perquè aquest pressupost sigui una realitat el més aviat possible.
El fet, però, és que Esquerra continua reclamant el traspàs de l'IRPF. Al Parlament em diuen que molt pendent de tot el que dèiem del Punx i tenim l'Albert Prat. Albert, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Què, el Punx?
Seguim.
Necessitaves un ja, no?
No, el que volia és que acabéssiu per entrar ell i poder marxar, perquè no sé ni tan sols si ha dinat, diguem-ne, de voler plegar.
Sí, he pogut dinar un entrepà de llum amb formatge.
Doncs així, llum amb formatge, dius?
Sí.
És època Rick Astley, això, ja.
Sí. I això que l'Albert Prat no devia conèixer, Rick Astley. No li agafa, veus? No sap ni de qui parles. Ara mateix com si estiguessis parlant del Punx. A veure, en quina situació estem? Més o menys on estàvem, diguem-ne, perquè sí, els números hi són, ja sabem què és el que la Generalitat de Catalunya gastaria si tingués els pressupostos, però som al cap del carrer perquè falta algun gest que convenci Esquerra Republicana d'aprovar-los.
Exacte, i portem molts dies intentant dibuixar o donar forma a aquest gest que demana Esquerra. Recordem que el que vol és un compromís del govern espanyol a favor del traspàs de l'IRPF a la Generalitat, i avui ha sigut la primera vegada que els republicans han plantejat el que en diem una pista d'aterratge per entendre's, un compromís verbal que en el qual es puguin sentir còmodes, els pugui satisfer per dir sí, ens asseiem ara sí a negociar els pressupostos de Salvador Illa. Avui Esquerra ha apuntat per primera vegada que la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, que recordem s'ha tancat en banda i diu que aquí no hi haurà traspàs del 100% de l'IRPF, aprofiti la propera reunió del Ministeri amb les comunitats autònomes, al Consell de Política Fiscal i Financera, per comprometre's allà a porta tancada i davant de tots els consellers autonòmics a favor d'aquesta recaptació de l'IRPF a la Generalitat. Clar, aquesta reunió encara no té data. La consellera d'Economia, Alícia Romero, que ja està asseguda en aquesta taula, ha dit aquest migdia, en roda de premsa, una i una altra vegada, que la previsió és que es convoqui aquest mateix mes de març. Per la qual cosa, si ens fixem amb el calendari que ha quedat fixat a nivell de tempos parlamentaris per aquests pressupostos, tot plegat encaixaria doncs, perquè hi hagués un pronunciament de portes endins del govern espanyol de manera que permetés a Esquerra aixecar aquest veto als pressupostos d'Illa.
A veure, que aquí hi ha hagut cares quan has dit això del Consell de Política Fiscal i Financera. A veure, què?
Jo això no li diré a pista d'aterratge. Potser d'emergència, no ho sé, però... que afegi una... que manifesti aquest compromís en el si del Consell de Política Fiscal i Financera és tant com fer-ho públicament, perquè ho fa davant de tots els consellers de totes les comunitats i, per tant, difícilment quedarà allà entre les portes de la reunió, no? I, per tant, el compromís serà tan efectiu com si ho fes en un ple i, per tant, tindrà el mateix efecte electoral que suposo que és el que la ministra i el president del govern vol evitar en relació a les eleccions d'Andalusia, no? Penso, eh?
Hi ha un element, i és que la ministra d'Hisenda, quan va presentar el model de finançament, que és pactat amb Esquerra Republicana, allà el que van haver de fer era simulacions i quadrar uns números. I anar modificant variables fins que els números sortissin digeribles per totes les comunitats autònomes, al marge de l'interès polític de dir si t'agradava o no t'agradava el resultat final. Però allà Andalusia era la comunitat autònoma més beneficiada, Catalunya la segona, tothom podia, qui més qui menys, dir que no, ningú sortia perjudicat, però això es tractava de fer una quadratura d'un sudoku, no? Anar modificant variables fins que al final et quadren tots els números. El tema de la sessió de la gestió de l'IRPF és una sessió de sobirania. És una decisió política. I demanar que ho faci davant de la resta de comunitats autònomes, malgrat afegeixi i qui vulgui la sessió per la seva comunitat que ho demani, que és el que fa habitualment la ministra Montero en totes les qüestions que es negocien amb Esquerra Republicana, que és democratitzar no, la singularitat i convertir-la en cafè per a tothom, doncs malgrat digui qui vulgui gestionar l'IRPF, perquè el que posa el que van pactar a la Comissió Bilateral entre la Generalitat i el govern espanyol és una gestió en xarxa, doncs és evident que s'entendrà com és el que és el que reclama Esquerra Republicana, que és una sessió de sobirania financera.
Sí, el que passa és que segurament, perquè ja tenim el precedent del concert, la Maria Jesús Montero dirà una cosa, que uns entendran una cosa, l'altre entendrà una altra, per tant, jo no comprenc els embolics que és capaç de ficar-se les esquerres, no dic Esquerra Republicana, sinó les esquerres totes soletes, diguem, no? O sigui, aquí hi ha una diagnosi compartida, que és un moment excepcional en què Vox i el PP estan a les portes de guanyar, i això se suposa, jo ho comparteixo, que és una cosa complicadíssima i fotuda. Hi ha una legislatura que pràcticament, diguem, hi ha un pacte de legislatura que es va aprovar al començar, que era molt més que un acord d'investidura, sinó que és un programa de govern compartit. Les diferències són molt menors que la diagnosi compartida i l'estructura general dels pressupostos, perquè fins i tot el líder d'Esquerra Republicana ha dit si no pateixin, que nosaltres ja ajudarem a que els efectes d'aquests pressupostos no, encara que no s'aprovin formalment, diguem, trobarem les fórmules tècniques perquè no passi res, i per tant no comprenc que amb aquests nivells d'acord tan grans ens anem entrant en unes rutes en què el resultat final serà insatisfactori segur, o per uns o per als altres. I, per tant, doncs, és la típica cosa que no sé comprendre de la cultura d'esquerres, que és especialista en aquests embolics que no són de fons, sinó d'uns matisos pensant en el relat, i que crec que és molt negatiu.
Els pròxims passos, Albert, no se sap quins són.
No, de fet, avui sí que hem sortit de dubtes amb el que explicàvem ahir a la tarda, i és que ha sortit fixat el calendari de la tramitació parlamentària, i és important amb tot aquest entramat, sobretot també perquè s'han allargat, s'han dilatat els terminis parlamentaris, conscients que uns i altres, Esquerra i el govern, volen aprovar pressupostos, però que ara mateix les posicions estan enrocades, el que han fet és donar-se més oxigen, i han dilatat els terminis, de manera que el primer examen de pressupostos al Parlament no serà fins d'aquí 3 setmanes, ens n'anem el 20 de març, i és aquí quan Esquerra haurà de decidir si tomba els pressupostos per la via ràpida a través d'una esmena a la totalitat, o bé facilita que continuï la tramitació, i ja ens n'anem fins al 24 d'abril, l'endemà de Sant Jordi, que seria la votació definitiva. Per tant, a molt estirar, si Esquerra es disposa a continuar aquesta negociació, no hi haurà la votació final dels pressupostos fins al 24 d'abril. A tot això, i ja amb la mirada posada i l'agenda també de la ministra, hem de contemplar també que ella pugui haver-hi un relleu al capdavant del Ministeri d'Hisenda, tenint en compte que se'n va de candidata a Andalusia. Per la qual cosa, aquí el govern, amb l'aval del Parlament, avui el que ha fet és garantir-se un ampli espai de temps per mantenir oberta aquesta negociació amb Esquerra i intentar trobar aquest punt d'acord que la mateixa consellera d'Economia, Alicia Romero, deia que està convençuda que hi haurà acord.
Doncs veurem. Fa pinta que això anirà per llarg. O com a mínim... Perquè fa tot just una setmana semblava que això estava encarriladíssim i que estàvem a punt de tancar-los. I, en canvi, el divendres passat, divendres dissabte, tot es va torçar i fet que ara mateix estiguem pendents de si fins després de Sant Jordi no tindrem els pressupostos, si és que hi són, perquè tampoc ningú no té la garantia, perquè es va fent cares.
Sí, no, és que tant el govern de Pedro Sánchez com en aquest moment el de Salvador Illa governen setmana a setmana. El govern de Sánchez ara s'ha trobat que li han tornat a tombar l'escut social i, per tant, ha de buscar fórmules per salvar-lo, que passen per tornar a repetir l'aprovació de reial decret i que després, un mes després, passi pel Congrés. I llavors així guanyes un mes. Doncs en aquest cas és el mateix. Hi ha un acord entre PSC i Esquerra, com explicava l'Albert, per dilatar aquesta votació de la totalitat i guanyant 3 setmanes. Doncs, bueno, van guanyant temps i llavors sempre arribem als deadlines i...
Perdó.
Sí, això, que es va... que la perspectiva a mitjà llarg termini ha desaparegut de la política.
Aviam, l'experiència demostra que és igual si tens un dia per negociar que tens 3 setmanes. Acabes exhaurint el temps disponible, no? I, per tant, si hi ha un acord, serà a última hora, gairebé segur. Per què? Perquè, al final, les parts, evidentment, juguen fins al final, aviam què és el que poden aconseguir, no? I una mica en relació al que deia el Pere, no? El cas del Congrés dels Diputats i del PSOE és una mica més complicat perquè ha de construir aliances una mica més complexes, no? Però aquí tenia... en principi, el suport d'una investidura que semblava coherent des del punt de vista del que representen, teòricament, aquestes forces polítiques. No? Per tant, al final, el que demostra és que no és una qüestió simplement d'arribar o no a acords, que és tan difícil com vulgueu, és el compliment dels acords. I en aquest cas, Esquerra Republicana pues, ha arribat a la conclusió de que el govern Illa, per molt que vulgui comprometre's, de paraula, no té la força ni el poder com per condicionar el PSOE en aquesta negociació, que l'afecta directament. I, per tant, estem parlant de la confiança, més allà dels acords, de la confiança a l'hora de complir els acords als quals arribes i que les parts paguen.
Però fixa't lo estranyíssim que és tot això, perquè és un acord que no està en mans del Salvador Illa. És que jo no entenc...
Sí, però l'acord es va prendre amb ell. Sí, va ser l'acord d'investidura.
Salvador Illa ha dit públicament que ho vol. Vale?
Vale, molt
bé,
però no té el poder.
Ja, però llavors, si tu vols... Jo és que no entenc aquesta manera de negociar, sincerament, no ho entenc. Si tu vols una cosa, el que te la pot donar és el que l'has de negociar. No pots negociar en un altre lloc diferent del que tu t'ho pot donar. I això no ho comprenc. Llavors, a diferència... O sigui, perquè la Isabel dibuixava el marc polític general, jo crec que és molt diferent el d'Espanya i el de Catalunya. A Espanya no hi ha una majoria, no hi ha una majoria parlamentària, no hi ha sigut mai, hi va haver un acord d'investidura i punt. I què tenen en comú Junts i Podemos? Res. Són antagònics, són l'aigua i l'oli. Per tant, aquí, això és una cosa totalment diferent. A Catalunya no. A Catalunya hi ha una majoria parlamentària que s'ha posat d'acord amb un programa per tota la legislatura i que està d'acord amb els eixos bàsics dels pressupostos i després hi ha... Sí,
però, Pere, el negre, el paper ho aguanta tot.
No,
però has de complir.
Són 3 forces d'Esquerra que, a més a més, ens diuen...
No.
Sí,
però si no compleixen els acords...
Cadascú va signar el seu...
Però que el Salvador Illa no pot donar el 100% de la recaptació de l'IRPF, que no està en mans...
Però el Comitè Federal del PSOE va fer l'acord d'investidura Salvador Illa.
Si demà Esquerra Republicana guanya la Generalitat i torna a ser la presidència, no tindrà pas aquest 100% de l'IRPF i bé que intentarà fer pressupostos. És que ho trobo estranyíssim.
O sigui, aleshores, per què s'hi comprometen?
Però que s'hi comprometen, és dir, que Esquerra Republicana i el PSC estiguin d'acord políticament amb una cosa que el PSC no hi ha estat mai d'acord...
El PSC ha estat d'acord. I, de fet, el president no fa més que dir que el seu compromís...
La conseqüència de l'acord. I això ja és un acord polític. El PSC no tenia aquest model i ha assumit aquest model que no era el seu.
El problema és que es negocia pensant que després ja veurem.
Comprenc, perquè...
Sí, que
ja
no es complirà.
I en el narinant, doncs, la gent al final va...
Que s'aproven documents que no es llegeixen.
No tenen cap intenció de complir.
El PSOE va donar el vistiplau a l'acord d'investidura en què apareixia la sessió de l'IRPF. I en canvi ara diuen no, això no.
Oscar, a l'acord de la Comissió Bilateral Estat Generalitat, que parla de la sessió de la gestió de l'IRPF, Esquerra Republicana s'agafa la primera frase de que és que l'Agència Tributària Catalana participarà progressivament de la gestió de l'IRPF i de la recaptació de l'IRPF, i el Ministeri d'Hisenda s'agafa el que hi ha al darrere de la coma, que és es farà en participació de l'Agència Tributària Espanyola i amb una xarxa que inclogui a totes les comunitats. Llavors, el paper ho pot aguantar tot, però al final algú aixeca la mà i diu perdoni, a mi no estan complint.
Però jo no estic d'acord, perquè per mi és molt rellevant políticament que el PSC accepti un model que no és el seu. Això és un acord polític.
Però no té poder.
Ja, però és que el 100% del poder que ell té en les seves mans...
Però se suposa que...
Però
és el que més s'assembla al PSOE. No?
No, accepta si un model que no és el seu, sí. I el PSOE accepta el model que accepta el PSC.
Però és que és la investidura del Salvador Illa, no és la investidura del Pedro Sánchez. Per tant, si és el Pedro Sánchez el que no compleixi, doncs tu el castigues, perquè no ha complert. Però el Salvador Illa ha assumit el teu model o la teva proposta...
Per això, sense voler defensar Esquerra, per això Esquerra està defensant que el compromís vingui de la ministra. O vingui, de,
pues que deixi o vingui del president del govern del PSOE, que vingui Vox, vull dir, és que no sé.
Ja, però és que és tan fàcil com si firmes alguna cosa que no pots complir, si no la firmis.
Si depèn de tu, però que políticament no sé per què menys teniu l'acord polític que suposa que el PSC assumeix un model que no és el
perquè
seu.
No és viable. Perquè no ho ha fet viable, perquè no té la força per fer-li el PSOE complir.
Però té una gran rellevància.
Sí, tindrà tota la rellevància retòrica que vulguis, però efectes pràctics no
en
ve cap.
És un programa polític que quan són les condicions es podrà complir.
Si no
s'aplica... Si no depèn de tu...
És una per què demanes que Esquerra Republicana deixi caure el govern de Pedro Sánchez i no li demanes al PSC?
Però perquè el PSC ha pactat una cosa que no és la seva.
I però l'ha acceptada, no?
Però el PSC...
Li ha donat una investidura. De preguntar com és que algú pacta una cosa que no depèn d'ell.
Clar.
Bueno,
però no té intenció de complir. No,
perdona, és que jo... Bueno, és que l'Òscar ha de canviar de tema, puc encara... ens mortàvem amb la mà. Però vull dir que té una gran rellevància política assumir un programa polític que no és el teu. Després, a veure com el fas possible, igual com el del català i tantes altres coses.
14 minuts per arribar a les 4. Albert Prat, des del Parlament, que sentia que movies cadires i tot plegat, ja pots marxar.
No, encara ens queda feina aquí, encara queda feina.
Ah, per això tenies pressa, que acabéssim amb el punx.
Que vagi bé, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana és la feina que tens.
Directament. Adéu, Albert.
Adéu.
Una mica de publicitat i de seguida tractem una notícia que ens ha sorprès. Ja tranquil·litzem a tothom, eh? No és greu, però un cas de grip porcina en una persona, en un home a Lleida. Ara ho afrontem.
Catalunya migdia.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Hòstia, ho diu aquesta cançó. Sí, no la puc suportar. Em genera una mena de...
Fora.
No, tranquil, vull dir, ja està bé.
Esteve, eh?
Sí, però és d'aquelles que dius, hòstia, com vaig poder fer això? I la toquem a cada concert?
Ah,
sí. No, t'explico. Clar, sembla que sigui idiota.
Bueno, perquè el públic mana, vull dir que...
No, perquè tampoc és una cançó que agradi massa al públic.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
La producció és terrorífica.
Ah, la producció.
Sí, és horrible.
Catalunya migdia.
Explica, què tal la cita?
Amor a primera vista, és que ho té tot.
Que estàs enamorat.
Enamorat, no. Hibriditzat. Wow.
Aquest mes tornaràs a enamorar-te als 10 hibridies Nissan. Del 6 al 16 de febrer, tens la millor tecnologia híbrida de Nissan des de 130 euros al mes. Enamora't tu també al teu concessionari, ja Nissan.es.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat i signeu per defensar-lo.
Signa per Joan Laporta.
Defensem el Barça!
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. 12 minuts i seran les 4 de la tarda. Com us deia, el Departament de Salut ha detectat un cas humà de grip porcina a Lleida. Es tracta de la quarta infecció notificada d'aquest virus en persones a tot l'estat des de l'any 2009, i les autoritats sanitàries asseguren que el risc per la població és molt baix. Es dona el cas que l'infectat no havia estat en contacte amb porcs. Saludem Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Doctor Mendioroz, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quan un llegeix que hi ha un cas humà de grip porcina, els que no hi estem acostumats als termes mèdics ens posem allò, ens atabalem. Però no ens hem d'atabalar en aquest cas, no?
No, no ens hem d'atabalar en cap cas. Diguem-ne, jo crec que això el que posa de manifest és que arran de la pandèmia hem posat, diguem-ne, uns sistemes de detecció de qualsevol canvi que, o de qualsevol, diguem-ne, anomalia en el que és el patró circulatori dels virus de la grip, i aquest és una trobada esporàdica que en aquest moment estem investigant, però que no ens ha de preocupar.
Com pot ser que una persona que no hagi tingut contacte amb porcs agafi la grip porcina? Com es pot contagiar?
Doncs normalment, ja l'any passat vam detectar un cas, però en aquest cas sí que era un treballador, això, en una granja porcina, i normalment es transmet o dels porcs als humans o dels humans al porc. Ara el que estem mirant, doncs, són altres possibilitats, no?, de que hagi pogut haver-hi, doncs, alguna contaminació de la mostra durant el seu processament, alguna contaminació ambiental, algun problema en la recollida, o una altra hipòtesi, no?, que ens expliqui com ha pogut arribar a aquesta persona el virus.
Diu que la persona pot encomanar-ho als animals. És una malaltia tan greu com la pesta porcina i que, per tant, el sector porcí hagi d'estar preocupat? O en cas que afecti a una granja de porcs, per exemple, no és tan greu com la pesta?
No, no, no té res a veure ni a nivell, diguem-ne, del risc per als humans. És a dir, no, són coses completament diferents. La pesta porcina no afecta exclusivament als porcs, i lo que és la grip porcina, ocasionalment alguna persona que està molt en contacte, però ha d'estar en contacte amb la saliva, amb les secrecions del porc, doncs es pot contagiar, i a més causa quadres, diguem-ne, semblants a la grip, que ja sabem que en persones sense factor de risc realment no són quadres en els quals es recupera. Jo crec que ni el sector porcí, ni els consumidors, ni la població haurien de suposar un perill que actualment no n'hi és.
Quines mesures s'estan prenent des de Salut per detectar altres contagis o frenar la transmissió, si és que s'han de fer?
Doncs nosaltres, per una banda, hem fet, diguem, el que diem l'enquesta epidemiològica, és a dir, veure totes les persones que han estat en contacte amb el cas positiu, que tots es van estar asimptomàtiques, van fer PCRs a totes elles també per detectar que poguessin ser portadors, també ha estat negatiu. Vam analitzar les dades del nostre sistema de vigilància, no?, per veure si hi havia hagut un augment de la declaració de casos de grip, tant a nivell general com de la xarxa sentinella, que tampoc ha hagut. Hem mirat les visites a urgències, el nombre d'ingressos en la zona, etc. Tampoc hi ha hagut cap canvi, i amb tot això, i tenint en compte el sistema de vigilància que tenim, que és prou fiable, considerem que realment no hi ha motius d'alerta.
Doncs, per tant, missatge de tranquil·litat, perquè és veritat que quan llegim un titular com aquest, tots per tant ens posem una mica nerviosos, però missatge de tranquil·litat, que això no és greu, en cas que arriba a les persones, acaba sent com una grip normal i corrent, i òbviament una mica de febre, una mica de malestar, però tampoc no es preveu que hi hagi ara mateix un brot descontrolat i que siguin molts casos. N'hem parlat amb...
No. Al contrari, és més, això forma part, diguem-ne, del sistema, no?, de declaració internacional, que precisament el que fa és analitzar tots i cadascun d'aquests casos i fer la valoració de risc. Jo crec que és un aspecte positiu a Catalunya que siguem capaços de detectar-la, però una vegada fet, diguem-ne, l'avaluació completa del risc, realment no hi ha motius d'alerta.
Doncs queda clar. Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs el missatge tranquil·litzador, un cas de grip porcina en un humà, és un cas estrany perquè no acostuma a passar, però no és greu i no ens ha de fer saltar les alarmes. Ens queda 7 minuts per arribar a les 4, per tant, ho farem en format molt reduït. Però Miquel Àngel deia, no parlarem del rei, doncs no parlarem del rei. La casa del rei que ha hagut de sortir
no al pas rei, no
després que el Partit Popular obrís ahir la possibilitat del retorn a Espanya del rei emèrit. La Zarzuela ha advertit que si Joan Carles I vol tornar a viure a Espanya, ho pot fer, que la decisió només és seva, personal, però ha afegit que en cas de tornar haurà de tornar a pagar impostos a l'Estat. La casa del rei ha fet aquest aclariment l'endemà quan deien que el PP demanés que Joan Carles I tornés a Abu Dhabi després de la desclassificació dels papers del 23 de febrer. Per tant, Felip VI ha posat les seves condicions al seu pare, que s'afegeixen a les ja imposades fa més de 5 anys, quan se li va retirar l'assignació, 200.000 euros anuals que li corresponia com a membre de la Casa del Rei. No sé què us sembla aquesta polèmica o aquesta possibilitat, que ha sortit com un bolet després de la desclassificació dels documents del 23F, i no sé si tots la veieu a venir o no, i és que hi hagi un clam, com a mínim per un partit, com és el Partit Popular, pel retorn de Joan Carles I a Espanya.
El que sorprèn és que Alberto Núñez Feijóo va passar en 24 hores de dir que la desclassificació dels papers era una cortina de fum per tapar les vergonyes del govern de Pedro Sánchez, a demanar, després de veure els papers, que el retorn del rei emèrit. I l'aclariment de que si viu a Espanya ha de tributar a Espanya sembla una broma, perdoneu. I el que fa és obrir les sospites o posar ombra sobre el que podria fer el rei emèrit a Espanya o d'on treu els diners o què en fa de la seva fortuna, perquè si s'ha d'especificar que si vius a Espanya has de tributar a Espanya és perquè en algun moment o no s'ha fet així o no es pretén fer així o hi ha sospites de que no es feia així.
No, hi ha sospites i evidències
no, per això, per
no han tingut repercussió penal perquè el rei, diguem, tenia una protecció especial.
La tenia
la mesura en què era cap d'estat. Ara crec que no, en teoria sí, no la tindria, per això hauria de tributar.
La manté sobre, és a partir d'ara, diria.
Efectivament, no? Però, a veure, jo deia l'Òscar, no sé si ho veieu venir. No, no ho veia venir perquè realment no sé quina relació hi pot haver entre el 23F i els seus xanxullos, entre cometes, amb la hisenda pública, reconeguts i per l'evidència, perquè a més recordem que una potència estrangera, Aràbia Saudí, li va pagar 100 milions de dòlars que ell li va regalar amb la seva amant sense declarar impostos i sense declarar-ho amb ningú. I, per tant, aquest era el motiu, un dels motius principals pels quals estava a l'estranger. No té res a veure amb el 23F i em sembla que és tractar-nos realment d'idiotes, intentar vincular les dues coses com si fos el rei Salvador.
Sobre el que deia la Isabel, que deia, home, només faltaria si torna clar que ha de tributar a Espanya. Aquí, a vegades, en els missatges que s'envien des d'institucions com la Casa del Rei o la Casa Reial, s'ha de buscar una mica entre línies. I això és el que han fet, per exemple, els tècnics d'Hisenda. El sindicat de tècnics d'Hisenda el que diu és que aquest missatge de la Casa del Rei, dient-li a Joan Carles I, si tornes a Espanya, el que has de fer és tributar a Espanya, el que està fent és dient-li no tornis. El que passa que no li diu directament no tornis i li diu d'una manera amb un subterfugi, perquè considera que si l'emèrit s'instal·la més de la meitat de l'any a Espanya hi haurà de tributar, però fan aquesta segona lectura, que és que el que volen és desincentivar la seva tornada. Ho deia Carlos Cruzado, que és del sindicat de tècnics d'Hisenda.
És que si vuelve tendrá que presentar su declaración de la renta, su declaración de patrimonio y lo que quizás más importante, su declaración de bienes en el extranjero. Y ahí es donde puede chocar con todo lo que se viene publicando en supuesto patrimonio fuera de España, pues esto podría conllevar de nuevo la posible responsabilidad penal.
Per tant, no li estan dient has de tributar a Espanya, que això seria el normal, sinó li estàs dient compte que si vens has de fer aquesta declaració de béns i aquí hauran de sortir coses que igual no t'interessa que surtin. I per tant, li estan dient entre línies d'allò...
Pobre rei emèrit.
Dues vegades, diguem-ne, no? Però vaja.
Pobre rei emèrit, ara que havia sortit més o menys exonerat del tema del 23F, amb els papers que hem conegut, i ara resulta que l'endemà el ve a visitar Hisenda, no? Jo crec que l'envien aquest missatge que li faltava dir coneixent-te, potser millor que no tornis, no? Vull dir, perquè sembla que tenia aquesta addicció pels diners que tenia, que els comptava, no? Explicaven les cròniques, doncs, bueno. Però jo no m'acabo d'explicar, perquè només pel fet que visqui fora no pugui ser perseguible, això.
Sí, en tot cas, jo crec que el senyor Cruzado té una imatge, diguem, de la hisenda pública molt optimista, diguem, no? Perquè no em crec, perquè de fet ja s'ha demostrat d'aquesta manera, que si torna el vagin a perseguir enlloc a fora a veure què té. O sigui, no m'ho crec. Per tant, jo crec que acabarà aquí i aclamat, diguem, pel sistema, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, no crec que... Crec que Cruzado té molt bona fe, però que la hisenda...
Però és la pròpia Casa Reial la que no la envia, és la pròpia Casa Reial,
sí,
que li diu...
No,
envia
missatges a Casa Reial.
Casa Reial li diu, sàpigues, perquè jo sóc exemplar, sàpigues això, i per suposat vinc i no tinc res, i ningú anirà a mirar si té alguna cosa. Aquest és el meu pronòstic, potser perquè tinc una visió diferent de la que té el Cruzado de la seva institució.
El que passa és que ara, si no ve... tothom ho atribuirà a que vol amagar.
És que vindrà.
Que si no ho fa... Ho...
Però si estarà menys de mig any per no poder acreditar...
És allò de deixar el llum encès del seu espai.
Que reculli les cartes perquè no es vegi la bústia plena.
Anirà a Sanjejo i ja està.
Hi haurà un gran homenatge i el podrem comentar segurament.
És que el Pere no tingui ja els bitllets comprats per anar-lo a rebre, segons allà on te vagi, per anar allà amb una pancarta a rebre l'emèrit per agrair-li el paper al 23F i en tot plegat.
Veurem
com queda tot plegat. És veritat que sempre s'ha dit que Felip VI va ser un dels que com a mínim no s'hi va posar malament a l'hora de que marxés a Abu Dhabi.
Així ell quedava més pur, no?
Llavors no sé si li interessa o no que torni.
Matar el pare, no? Això ja ho va dir el Freud, però bueno...
després... No és una mica la Letícia, també, la reina.
No sé.
La que diu, tens un problema d'imatge, com que ja és periodista, sap de reputació, potser diria, potser que toca que el pare... se'n vagi a un altre lloc.
És una gran manera d'acabar avui,
sí, eh? Sí, escolta'm, mira, de divendres. Ho deixem aquí, que queden 40 segons per arribar a les 4. Isabel García Pagán, Pere Rossinyol i Miquel Àngel Escobar, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies.
Aquests 30 segons per arribar a les 4, 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o de sentir els blocs informatius al 3Cat Info. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Fins llavors, bon cap de setmana a tothom.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.